Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Doncs efectivament, així és com cada setmana i a la sintonia de la teva emissora de proximitat comencem a parlar per no callar la nostra tertulieta radiofònica de la setmana per fer un repàs sense pèls a la llengua d'allò que creiem que és actualitat i que val la pena posar damunt la taula per trossejar-ho, per opinar-ne, per discrepar-ne, si convé. Al parlar per no callar. Avui amb Joan Morales. Joan, què tal?
Bona tarda.
Núria de Santiago, benvinguda.
Molt bona tarda.
I avui s'estrena com a tertuliana Teresa Vall de Pérez, què tal?
Bona tarda, què tal?
Bueno, Joan, una vegada doncs guanyen les dones, eh? Això de sí, que fa poc sí, ha sigut sí, el Dia sí. Internacional de la Dona Treballadora.
Ara en parlarem.
Comencem el parlar per no callar. Benvinguts a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. I què us sembla si el primer que fem és parlar del titular de la setmana? Som-hi, vinga.
El titular de la setmana.
Un titular que avui li donarem doncs, l'exclusiva de començar, Teresa Vall de Pérez, ja que és la nostra primera, doncs, com ho diem, la que s'estrena avui, vaja, des del punt
la
de vista radiofònic.
La novata.
La verge.
Això ja no... Bueno, en fi.
Això tu mateixa.
Corramos un tupido velo i anem a per el titular de la setmana. Per tu, esta setmana, quin ha estat el titular més destacat?
Mira, a mi el que m'ha cridat més l'atenció és la vaga letal d'Aena contra el sector turístic.
Ja hi som, no?
Sí,
arribem
ja hi som.
Arribem
sempre vacances. Fan el mateix. A mi em sembla molt bé que els treballadors reivindiquin no, les seves millores laborals, tot el que els sembla, però perjudica. I més en un temps de crisi com estem, que Espanya i principalment Catalunya viu molt del sector turístic, pues la veritat, perquè ja ens han dit que Setmana Santa, el 1 de maig i les vacances d'estiu són l'objectiu sindical.
Bueno, però jo crec que fins a cert punt estan, com ho diria jo, ajudant a l'estalvi familiar, és a dir, te prohibixen fer vacances i per lo menos no gastes, no, Joan?
No, a veure, jo crec que això és un tema bastant...
Ho dia des del punt de vista irònic.
Sí, no, bastant més complicat del que a vegades la premsa mos ven. A veure, los de AENA no són els controladors aèreos,
No, AENA és l'empresa que AENA, gestiona.
No, i és la gent que està traient les maletes, que et serveix un cafè als bars i tal.
La gent que gestiona els aeroports, una espècie d'adif de Renfe.
Són
doncs, AENA...
mileuristes la majoria i, bueno, de cara a una privatització que veuen perillar els seus llocs de treball, intenten defensar-lo. Però... que no està bé en aquestes dates, bueno, però quan se convoca una vaga normalment sempre es convoca per allí on pot fer més mal.
Clar,
i és un dret que tenen tots els treballadors a tot el món.
Però llavors saps què passa? Que la resta de la gent no cau en simpàtics.
No, està clar.
Perquè perjudiquen
però,
tant
bueno, tots els sectors...
Potser ells no volen caure simpàtic, no volen es cobrar més.
Veure, lo que passa
això,
que,
això per supost.
Això és molt més mediàtic perquè és un sector que afecta pues, això, les vacances de la gent, patadim i patadam. De totes maneres, avui me penso que portava a la premsa que probablement no s'arriben ni a convocar perquè estan negociant. Probablement estan negociant perquè ells també han avisat. Però vull dir, és que a vegades pensem que lo de AENA ve a ser el mateix que l'altre, que cobraven 300.000 euros
no,
al mes.
No, evidentment.
I estos són gent de 1.000 euros al mes.
Núria.
Jo, la veritat, no sé què pensar, és que sempre estem en el mateix, quan no són els controladors és el personal de terra, quan no és una, i perdoneu que ho fiqui tot al mateix sac, no? Però quan no és una vaga de pilots de pilots d'avió, quan no és de maquinistes de Renfe, i quan no també és d'uns altres que treballen a Renfe, i la veritat és que sempre acabo jo a la mateixa conclusió, que és que el transport públic al nostre país fa pena. Fa sí, pena, sí, no, sí, no, claro. No pots, o sigui, els treballadors se veu que no deuen tindre les condicions que són les normals en un treballador de qualsevol empresa, perquè hi ha vagues cada dos per tres, quan no són d'avions, són autobusos o són trens, no deuen hi haver unes bones condicions laborals, els usuaris no se senten, quan no hi ha vaga tampoc se senten ben tractats, ni creuen que rebiguen un servei de qualitat, ni estan les freqüències que serien desitjades, ni es fa la inversió necessària, i jo no sé què passa en aquest país, en el transport públic.
El problema probablement és este. El problema probablement és d'inversions.
Que no hi ha mai... bueno, i tot s'ha d'acabar en inversions de l'Estat. I no ho sé, com és que nosaltres ho veiem i l'Estat
sí, però
no pot ser que...
Sí, sí, el cert és que evidentment cal discernir, però fixa-t'hi que hi ha col·lectius que poden fer vaga perquè saben que fan mal, i hi ha col·lectius que per molta vaga que faguen no poden
no
reivindicar
res.
Mai res
no
perquè la societat els importa un pico.
El que està clar és que
que fa aquella vaga ara, jo què sé, de soldadors o de,
pues ja està,
no, de metges encara podríem dir-ho perquè la sanitat pública té una, diguem-hi, sí, repercussió directa en el ciutadà, sí, però vaga de constructors o vaga de paletes.
Imagina't.
No poden reivindicar.
Està clar que un treballador quan va a la vaga és quan no pot més, i jo estic convençuda de que el sindicat, en este cas crec que era Comissions Obreres, que va sortir el representant parlant a la tele no fa molt, dia que, bueno, que havien triat aquestes dades, que ja sabien que perjudicaven els usuaris, però que estaven en joc els seus llocs de treball. Està clar que han triat exactament unes dates concretes per pressionar, dir,
claro,
és que si no, bueno, anirem a la vaga i anirem estos dies i te crearem un caos i te farem més ciutadans descontents dels que te pots imaginar.
Vull dir, que sàpigues que hi ha la possibilitat.
Claro, jo suposo que ells han fet aquesta proposta de vaga no per a voler fer vaga els dies que els altres volen fer vacances, sinó per a poder pressionar a la seva patronal, en aquest cas per a no acabar fent vaga. Suposo que el que ells volen és normalitzar la seva situació i no arribar a fer vaga.
Però jo diria que estan al fil de la navalla, perquè després de la vaga del transport públic a Barcelona, després els caos dels autobusos i tal, la vaga dels controladors aeris, una vaga ara de treballadors d'AENA, no sé si els ho faria més aviat bé o mal, que és el que parlava abans Tere, que possiblement no caurien simpàtics, és que potser començarien ja els ciutadans a mosquejar-se definitivament.
Sí, el que passa que com el que no pretenen és ser simpàtics, sinó defensar els seus
interessos, però...
respecte a una empresa privada, si no fan vaga...
Sí, però
doncs
estem parlant i me'n vaig a dir, del mosquet general que
sí,
al final
sí, sí,
hi ha entre velocitats, tabaco, no sé què, no sé quantos, el ciutadà a peu acaba sent, no sé, vapulejat per totes les bandes.
Sí.
No,
impostos, però, tot, i sempre paga.
És el que hi ha, vull dir...
Sí, sempre rebre el mateix.
Pensem que vivim en un país que està avançat, en un país que
democràtic,
bé,
no?
Democràtic.
La veritat és que en quant a transport...
I
mos
han venut esta moto de l'estat del benestar, que no sabria
però
ben
és
bé
que això...
a què referís, i resulta que a la que hi ha un mínim problema aquí tots tremolem, perquè una cosa tan bàsica com és el transport públic, que és el que deia al principi, pues ni té qualitat en moments així, ni té qualitat en dies normals en què no existeix
la veritat és que estem en un moment
vaga,
en què, per unes circumstàncies o altres, perdoneu, però costa ser optimista
en
aquest
en
país.
Sí.
Sentint-ho molt. I
no, però no només aquest país, és general. Vull dir, estem vivint una crisi que si no va anar lligat a tot això i que una sèrie de valors s'han d'estar qüestionant. No podem tampoc estar sempre pendents de tindre la llum encesa. Ens hem de mentalitzar, és igual que el de la velocitat, vull dir, si depenem del petroli, el petroli arribarà un dia que s'acabarà, no? I tindrem problemes, i per a no tindre problemes hem de començar a mentalitzar i a canviar d'hàbits, i a vegades és el que no estem disposats a fer.
Però ara et refereixes a lo de rebaixar el límit de velocitat
a
les autopistes?
Per exemple, el tabaco de les autopistes que ens estan matxacant, evidentment que ens estan matxacant, però m'ho estan matxacant perquè probablement estem en un cicle que hem de començar a canviar una quantitat de coses. Si no, se'n van totes
però no,
hores,
però sempre comencen a que canvien els de baix, que també hauríem de canviar els de dalt.
Sí, claro.
Perquè la veritat és que també podríem començar per fomentar el cotxe elèctric, per fomentar altres tipus de combustible,
en vés
d'estar depenent contínuament de que Gaddafi s'aixequen el peu esquerre o en el dret, o que els països productors de petroli com Venezuela, que el senyor que li pega una rumbada.
Sí.
A veure, suposem que els interessos econòmics al final sempre són els que prevaleixen.
Claro.
Però arriba un moment en què hem d'anar canviant precisament aquests hàbits, o dels poders econòmics, canviar una miqueta.
I després el que tu dius, per exemple, un dels temes que referent a aquest tema seria lo de promocionar més lo del transport públic, però clar, si cada vegada que, per exemple, nosaltres que a les Terres de l'Ebre has d'agafar un autobús, has d'agafar un tren per anar a Barcelona,
jo m'he passat
per anar a Barcelona en un tren 4 i 5 hores.
Perdona, jo aquesta setmana a Barcelona per una feina de 2 hores vaig perdre tot el dia, clar,
tot el dia,
2 hores d'anar
després, quan vaig veure el gran conflicte de Rodalies. Parlàvem de Rodalies, nosaltres és mitja distància, nosaltres ja no comptàvem.
No,
jo he estat 4 o 5 hores a un tren, m'entens? Llavors, clar, doncs, també és una manera de preservar el medi ambient, de deixar-te el cotxe més aparcat, però és que a vegades t'obliguen a que te'n tinguis que anar amb el cotxe,
Cona, per
perquè no arribes mai a hora, ni amb el tren, i segons com l'autobús tampoc.
De prioritats polítiques, i està aquí, en aquest territori, tant me foto a Catalunya com a Espanya, les prioritats han sigut ara los aves, perquè això pinta molt.
Però que passen de llarg a tot arreu.
Que passen de llarg a tot arreu i van només 4 pijos.
Jo he viatjat en ave i l'he vist ple.
Jo et posaré un exemple. La inversió de l'ave que ha representat fer una línia nova amb el seu cos és deficitària a tota Espanya. Per molta gent que vagi, segueixen deficitària.
Però hi ha serveis que el govern els ha de donar, encara que siguin.
Però aquests serveis, amb la via normal, amb un tren d'estos que diuen de més velocitat, que no recordo ara com se diu, de Barcelona a Madrid, amb l'AVE, respecte a aquest que et dic, només guanyes mitja hora.
L'Euromet o l'Altària.
Tu trobes que per mitja hora val la pena tant d'allò? O és que hi havia uns interessos?
No, però pregunta-li a Siemens o pregunta-li
a
aquelles empreses que van tindre que desistir.
Som culpables tots, no només el govern de Madrid o el d'aquí o d'allà.
Tots? Jo no m'hi sento culpable. A mi no m'han donat ni vot ni veu aquí.
Els grups polítics que tothom això ho ha apoyat i ha donat suport. Quan resulta que d'Amposta a Barcelona et costa 2 hores i mitja el dia que tens sort.
Ulldecona esta setmana reclamava més aturades de tren a Ulldecona, a l'Aldea. No. Crec que seria suficient que una estació que dona servei a l'Aldea, a Amposta, a Sant Jaume, a tots aquests llocs, tingués almenys un trenet cada mitja hora. Doncs no.
Ja no demanem ni un senyor tren.
No, és que és veritat. És que tu has d'anar a Barcelona i has de planificar i dir a quina hora puc sortir, perquè si no surto ara després ja no n'hi ha una altra, estar d'aquí 3 hores.
Ja perds tot el dia. Sí.
I una altra cosa, d'Amposta a l'Aldea, si no et porta ton fill o et deixes el cotxe allà, tens un fart. Perquè autobusos
n'hi ha
quan n'hi ha
i una hora no sempre,
i alguna vegada ha arribat tard.
És el que sempre hem dit. Vam fer una estació que està lluny de tot arreu, està de l'Aldea. És
el mateix que passa també en l'estació de l'AVE, que la tenen allà a la circuita. I per anar, no importa, o sigui, ho van fer perquè si no Tarragona i Reus se veu que s'organitzava
allà. Però t'imagina que tu...
La batalla de Sant Quintín, i va, pues ja està, no passa res, la posarem entre Pinto i Valdemoro. Allí,
que per arribar allí, Déu-n'hi-do també.
En tots els respectes a la Secuita.
Són gent molt bíblica i que segueixen al peu de la lletra les decisions de Salomó, és a dir, ni pa tu ni pa mi.
I llavors resulta que està lluny de Tarragona, que està lluny de Reus i que està lluny de tot lo demés. O sigui, està a lluny de l'aeroport, està lluny d'una estació de tren de mitja distància, està aïllada,
escampat
l'estació de l'AVE de Tarragona.
És que mira, Núria, és incomprensible que tu tingues que anar, per exemple, a agafar l'AVE, que no vas tots els dies,
I només van els pijos com tu. Només van els pijos com tu, Tere.
Que he anat 2 o 3 vegades que no he anat més, però m'entens?
Sí.
O sigui, tu t'agafes el tren a l'Aldea, te'n vas a Tarragona ciutat, i de Tarragona ciutat a Camp de Tarragona, que és on s'agafa l'AVE, no hi ha tren.
No hi ha tren.
En fi, estan en projecte, diuen.
Escolteu, que una
vegada...
Han començat pels avions i hem acabat pels trens.
Joan, vinga, el titular, que el titular de Teremos ha fet mig programa, així que rapidet.
Bueno, jo el titular meu, jo em pensava que el portaria algú d'elles, perquè són dones. Parlaré del Dia Internacional de la Dona, perquè m'ha fet gràcia que enguany se commemora 100 anys des del moment en què es va començar a commemorar. Fa 100 anys, en una ciutat suïssa, em sembla que va ser a Zúric, se van reunir una sèrie de dones intel·lectuals i tal per reivindicar el vot femení i tal, i a partir d'aquell moment, després va coincidir el mateix any que va hi haure allò de que van morir una sèrie de dones treballadores a una fàbrica textil als Estats Units. S'ha lligat una mica, però bueno, al principi realment va ser això a Suïssa. Llavors, commemorant els 100 anys, la ONU enguany ha organitzat una sèrie d'actes sobre el lema per la igualtat d'accés a l'educació, la capacitació, la ciència i la tecnologia, el camí cap al treball decent de la dona. Això ha creat una agència que es diu ONU Dones, al front de la qual ha col·locat l'expresidenta de Xile, la Michelle Bachelet. Vist des de la perspectiva nostra, vol dir, mos semblarà la millor inclús, i a veure que ningú malinterprete, que ja és una cosa que hauríem de tindre tothom assumit. Però desgraciadament no és així, el món, el tercer món, i no cal anar tant al tercer món, la dona no està al nivell que hauria d'estar reconeguda. Inclús al nostre país encara, si traus, llevat de la gent que és funcionària, no a l'empresa privada, no, el 90% de vegades el mateix treball no és mateix sou, si és home o si és dona, no. M'agradaria que entrar una mica en
doncs sí. De fet, hi havia un estudi que deia que el lloc on hi ha més igualtat arreu del món entre homes i dones són, com sempre, els països nòrdics, Finlàndia, Suècia, Noruega, Dinamarca, sempre són ells
sempre
el paradigma
ells.
De tot, van en bicicleta tots,
tot
és gratis,
més
tranquils.
Te
pren els 50 o 60% del sou, però bueno, tot és gratis.
Manel, però a Suècia també tenen
l'índex
més alt de Suïcidis.
I a Dinamarca l'índex més alt de suïcidis entre els joves.
No té res que veure això. Però això és perquè són depressius pel
clima.
Perquè a les 4 de la tarda que te'n fas de nit...
De nit i que tinguis...
Doncs a mi m'encanta que hagués tret aquest titular.
I home, avui...
I que ho digui un home també, perquè no hi ha res que em faci més ràbia. Jo no ho sé, Núria, si tu penses com jo. I el dia de l'home quan és? Que molts homes ho diuen, eh, Manel? Ho diuen molts homes, jo no sé si ho dius tu, però jo ho he sentit. El dia de l'home quan és? Doncs no.
Ah,
per què? No, perquè, bueno, si volen que el tinguen, però és que falta molt més encara reivindicar a la dona. És que en quant a violència sexista, fins i tot, el 71% mortes a l'any 2010 i 14 al 2011, vull dir...
Jo estic a favor de que la dona tingui els mateixos drets, les mateixes oportunitats, els mateixos
sous. Queda molt
per fer.
Queda molt
lo que sí que sempre he sigut una mica reaci, t'ho dic en sèrio, no és per res, en això del dia D. Això són coses que a mi...
Pues
és
que perquè fa falta. Hi ha el Dia Mundial de les Zones Humides i el Dia Mundial...
Pues és un dia que
et fa... Del Poll de Flamenc i el Dia Mundial de la Dona Treballadora.
Ho sé, però estic dient que crec que les coses s'han d'avançar per la tasca político-social diària, no? No per dir, el dia 8 ho celebrem i el dia 9 ja... Ja està,
no? No, però el dia es commemora per recordar que encara hi ha aquestes diferències.
Jo penso que si totes les commemoracions del Dia de la Dona anessin encarades cap a això que diu Joan, jo seria la primera defensora del Dia de la Dona, del Dia de la Dona Treballadora, del Dia de la Dona que no treballa i del que sigui. Si realment s'encarés cap a les dones que realment, que jo penso que realment estan oprimides i que tenen dificultats, dones, com deia ell, a països del tercer món, que no poden estudiar, que no tenen unes condicions per aportar endavant a les seves famílies, que s'enfrenten a problemes com la lapidació, com coses realment les ablacions. Jo, si realment això s'encarés cap aquí, bueno, potser no seria tan escèptica, però a mi que me surti un president del govern, m'és igual qui sigui, de veritat, ha coincidit que esta setmana ho va dir el president del govern espanyol, i digue que ara, o la Unió Europea també ho va dir, que ara se posaran quotes a les grans empreses perquè les dones tinguin accés a les cúpules, a les direccions de les grans empreses, no sé què. A veure, tots estem d'acord en que vivim en un món una mica falocèntric. Tots sabem que les grans empreses es dirigeixen homes.
Jo havia sentit machista, falocèntric, però no l'havia sentit.
Jo, al contrari de lo que me di el meu profe de sociologia, jo no estic a favor de la discriminació positiva. No hi estic a favor, no crec que en quotes i en percentatges i en paritats obligatòries la dona aconseguisca equiparar-se. Per a mi la discriminació positiva no és la via.
Si la dona crec que ha arribat tant arribat, no ha sigut perquè se celebra el dia.
És per la seva avaluar.
No,
i ja està, i la dona s'ha alliberat i la dona ha fet moltes coses i ha fet molts avanços i no ha sigut en base a la discriminació positiva, ha sigut en base a una evolució social que ha anat...
Mira, Núria, a les universitats de rectores poques.
No, que tens raó. Però, mira,
a la política, presidentes poques.
Però això és un problema...
A grans empreses, presidentes
poques. Però això no és un problema de les organitzacions mateixes.
Que no valen?
No, i tant que sí, però jo no crec que això sigui un problema de les mateixes organitzacions. Jo no crec que hi hagués poques rectores a les universitats perquè les dones no valguen o que la solució sigui no, és que a una de cada tres universitats ha d'hi haver una rectora. No, lo que pasa es que si valen... les dones, no, no, lo que pasa es que les dones socialment tenen uns rols que no han eliminat. ¿Vale? Y que una dona rectora de universidad, pues una dona potser preferirà en acabar el doctorat haurà d'estar lligada per unes altres obligacions que seran al final sempre dins el si de la família, perquè totes estem lligades per totes tenen les mateixes els mateixos lastres, d'acord? Que no pas al contrari, no sé si m'estic explicant bé. Jo el que vull dir és que per a una dona, per exemple, sempre serà sis vegades més difícil dedicar-se a la política.
Sí.
Vale?
Clar que sí.
Però que para un home, estàs obrint un parèntesi.
És un problema, no, és un problema de rols socials i això
exacte.
No però se soluciona
perquè
en quotes.
Rols socials ella no intenta superar-los.
Bueno, pues ho intentarà quan li rote la gana també. Ho sento.
Perdó de l'audiència.
Lo del rol social.
Me fico nerviosa, però
sí que és un problema, però imagina't des de l'any 1800 a ara no ha canviat.
Pues per això t'ho dic, ha sigut
en base a reivindicar,
però no ha sigut en base a discriminació
positiva.
Puc fer un...
Ja no parlo de Joan, perquè Joan és un home, igual que jo, parlo de vosaltres dos que sou dones, i dones joves. Núria, tu ets bastant més jove, Tere també és més jove. Se suposa que esteu en una societat ja no tan machista, que esteu en una societat avançada, que vosaltres ja pertanyeu a aquesta nova generació, tot això ho té assumit. Però jo us coneixo i sé que les dos teniu el rol familiar de mare, d'esposa, a més de la vostra feina.
I
tu tens apenas 30 anys.
Sí, sí, sí.
Llavors, explica'm-ho això, qui és que no ha canviat, per què? Suposo perquè vosaltres no ha volgut, perquè no ha pogut, perquè la societat no ho comporta així. És a dir, clar, si teniu vosaltres...
És que este rol no està
barrejat. A mi m'estàs dient que els meus rols familiars els he adquirit perquè estic oprimida? No, perdona. Jo he fet tot el que tenia que fer.
El rol familiar no és només la dona. Jo també tinc un rol familiar.
Perdona, per això precisament t'ho dia, perquè ho fas... genèticament, intel·lectualment, no sé per què tu vols.
Pues perquè bueno, perquè jo he tingut moments a la meva vida en què he fet el que m'ha donat la
gana.
Però ho fas
perquè tu vols o no? Ho fas perquè tu vols o no?
Jo ho he fet perquè ho he triat.
Per tant, no estem reivindicant que tu te feien fer una altra cosa, sinó que tu fas ja a l'edat que tens i en la teva formació i capacitat que tens, fas el que et dona la gana.
Per això et dic.
Però ja està. Pues
ja està, ja estem d'acord, el Ramon. Són ells dos que no estan d'acord.
Però no li peguessin més voltes.
Matem-ho.
Matem-ho aquí mateix i anem amb el teu titular, molt ràpidet. Va.
Ai, el meu titular, mira, ja ni me'n recordo, perquè tinc aquí un lío de ratllacos que he fet, m'he posat molt nerviosa. Va, el titular, pues, que hem d'estalviar energia i n'hem d'estalviar molta, perquè es veu que el senyor Gaddafi s'ha enfadat i ara el govern ens està dient que no podem anar ràpid i que no podem encendre molt la llum i bueno, la veritat és que a mi el que no m'agrada de tot això, ja no dic que molesti, el que no m'agrada de tot això és que tot ho acabem en prohibicions. Jo no sé si l'estalvi energètic s'ha de fer prohibint-te una sèrie de conductes o fomentant que tingués una altra sèrie de conductes
hàbits,
diferents.
Sí.
Potser la part de fomentar una sèrie de conductes te resultarà a tu com a govern no una drecera, sinó que te costarà una miqueta més perquè hauràs de canviar actituds, perquè hauràs de canviar coses apreses, però no es resultaria una mica més eficient, ja que parlem de l'eficiència energètica. A part, jo crec que s'han explicat molt malament i ho he sentit a diversos mitjans de comunicació durant esta setmana i part de l'anterior. S'han explicat molt malament. Abans d'ahir sortia, per exemple, al telediari de Televisió Espanyola, com que Televisió Espanyola no fa anuncis, ara fa uns telediaris fantàstics. Expliquen tot el que ha passat.
No s'acaben mai.
I ho expliquen molt, i ho expliquen de mil maneres. Sortia el ministre d'Indústria, el senyor Sebastián, i explicaven quines són les fórmules que utilitzarà des d'ara el propi Ministeri d'Indústria per a dins els seus edificis públics estalviar energia de manera que no hagués de fer una inversió i no li costés ni un duro.
A les 5 de la tarda tots
és,
a casa, no?
No, és que és una cosa, és que és, a més és una fórmula que és totalment lògica, normal i de sentit comú, que és hi ha unes empreses que m'auditen, o sigui, veuen quin és el gasto energètic que faig jo, i aquestes pròpies empreses fan una inversió perquè jo, o sigui, inverteixen en el meu edifici perquè sigui més eficient, me posen ells les llums de LEDs, per exemple, me posen ells els temporitzadors, i ells cobren del meu estalvi. O sigui, jo continuo pagant la mateixa factura, a mi no me surt més car, i de lo que jo estalvio és de lo que ells cobren. Això és una fórmula que és fantàstica. Això està molt bé. Però jo ho he vist només al telediari de Televisió Espanyola perquè allí expliquen moltíssimes coses. Això el govern no ho ha explicat bé. I això són coses que es poden fer, però en canvi surten i diuen no, a partir d'ara los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que cambiar todas las bombillas del alumbrado público.
I això ho
han dit. I además lo pagarán ellos.
I això ho han dit gràcies a... Torna a armar,
aquí se torna a armar la de Sant Quintín.
Uh-huh. I tu has dit que això ho han dit gràcies a Gaddafi.
No, no gràcies a Gaddafi. Jo el que dic és que resulta que ara, ara que els països àrabs estan fent avanços cap a la democràcia, ara és quan a nosaltres no mos va bé, nosaltres tenim la crisi energètica, perquè som dependents del petroli, perquè som dependents del gas i perquè som dependents dels combustibles. Mira, i
però aquesta crisi igual és més pront o més
tard. Ara és quan sí que es veu.
Perquè s'estan agotant les vetes del
petroli. Ara és quan sí que es veu que hi ha la crisi. No és només una crisi econòmica, o sigui, no es tracta d'una crisi de que no hi ha diner, sinó que es tracta d'una crisi de model.
És
que el model arriba en un final i que s'ha de fer el canvi i hem de fer el salto. I aquesta crisi encara serà molt més complicada que la següent. Perquè una cosa és que tot te costa més car i una altra cosa és que hagués de canviar tu.
Ens haurem d'acostumbrar a prescindir moltes coses que hasta ara...
Lo que passa és que
tornarem a l'espelma
i
dormint a les 8
del vespre. No, jo crec que no.
Però tindré tots les llums de casa enceses.
No. Jo ja,
no a
ja he canviat
l'oxit. No haurem de tornar a l'espelma, però potser ja haurem de deixar de pensar que la tele engegada quan estem tots sols sense mirar-la mos fa companyia.
O no caldrà dutxar-te dos cops al cada dia, per exemple, per no gastar tant de gas.
Això és una cosa que jo no he comprès mai. Gent que està a casa, està a la cuina, té la tele del menjador engegada i diu que fa companyia a la tele.
Hi ha molta costum.
Bueno, des que s'ha aparegut la TDT, tu pots estar escoltant la ràdio.
Però, per exemple, no, però jo segur que si ara parlem cada un ja ha pres mesures a casa. Jo, per exemple, la secadora ja no la poso.
Jo, en canvi, torno a dir que no sé si la via és la prohibició o és el foment.
És
la educació.
És la educació, però clar, l'educació és molt a llarg plaç i ara probablement aquesta gent se troben en un problema. Pensem que des de Líbia arribava el 25% del petroli que consumim aquí.
Espanya sí.
En aquest país.
Sí.
Llavors ells volen reduir el consum com sigui, perquè a part de que costa molt més diners és que la millor tindríem problemes si lo de Líbia s'allarga de subministrament.
Però aquí mos trobem en un tema de doble moral.
Llavors, passar de 120 a 110 tampoc és tan problemàtic. És que a vegades la gent, pel mero fet que mos prohibís, que no... Si a millor ho guanyes en seguretat. Que, a veure, de 110 a 120, si d'Amposta
no
a Barcelona, que arribaràs 8 minuts més tard, 6 minuts més tard, si has produït un estalvi i no has contaminat tant, doncs tampoc és tan difícil. El que passa és que estem habituats a fer sempre en això, a que no mos prohibixin. I a veure, i no està bé que et prohibixin, però tampoc, si hi ha un petit problema en aquests moments, doncs tampoc passa res.
El que passa és que aquí mos trobem en una qüestió que és la doble moral que hem tingut durant molts anys, vale? Perquè mos fem bandera dels drets humans. Mira, celebrem el dia de la dona treballadora perquè les dones estan oprimides, però mentre de Líbia arribava de manera fluida el petroli, tampoc no mos preocupava quina era la situació del poble libi, ni dels seus tirans, ni de la seva opressió.
Ni de l'Aràbia Saudita,
l'opressió del poble libi, l'opressió d'aquells països no mos importava perquè no, i perquè mos arribava el petroli en assiduïtat.
I li fèiem la festa perquè quan venia aquí
jo no plantava les jaimes als jardins.
Jo no crec que este no hagués sigut un problema tan complicat de preveure. Jo penso que algú més intel·ligent que nosaltres, perquè
aquí és en plan
jo
la
criatura. Penso que ha d'haure mil milions de persones més intel·ligents que jo.
I encara no. Home, no sé si mil milions, però 999 milions.
Moltes persones han d'haure més intel·ligents que jo.
Aquí és en plora la criatura i on penso, que tot això,
és que això és un interès,
tot això està orquestrat. Tot això està orquestrat i que suposa que la solució a la crisi del petroli per a funcionar ja la tenen. El que passa és que primer han d'acabar de reorganitzar-ho tot i de veure com ho fan des del punt de vista sociopolítico-econòmic. Però les solucions tenen que estar. És a dir, el món no pot avançar dient tornem a l'espelma. Avançarà d'una altra manera. Que serà prescindint del petroli, serà a través... i molt dol, potser de l'energia nuclear o d'altres fonts
de l'hidrogen
o trauran d'en sigui el combustible, que segurament ja el tenen. El que
a
passa
mi
que...
una idea de ciutats fosques i en penumbra no m'agrada.
És que és impossible.
No.
És impossible.
Perquè s'han de reduir llums dels edificis.
Però això la millor serà ara, perquè després,
és a dir, tu pensa que els polítics,
a partir de l'energia nuclear tu pots anar carregant algo que durant lo... perquè això ja està
s'han de buscar altres alternatives.
Joan, dis-me incrèdul, però el grup Bilderberg tot això suposo que ho té més ja que controlat.
Sí,
ja ho té més que controlat i sap que mentre es fa tot això, a més de que fa que la població s'acostumbre a estalviar mentre estan resolent conflictes polítics i econòmics de la resta del món. I després el demés ja vindrà, però jo crec que molts de passos enrere no pegarem. La butxaca potser sí, però el que és els serveis no.
No, però el derrotxe que hem tingut fins ara tampoc, perquè hem de tindre en compte una cosa. Estarà el món, diguéssim, primer món, eren molt poquets, però ara el primer món
està entrant
la Índia, està entrant la Xina.
Espera que venen els xinos.
I si tota aquesta gent consumeix el que consumim nosaltres, preparem-nos. Inclús ja per la pol·lució i per tot el que sí.
Per acabar en aquest tema, perquè si no, hi ha un estudi que diu que la majoria de ciutats, municipis, inclús països de la vella Europa, començaran a perdre habitants de manera clara. Comencen, perquè se'n van tots cap a Sud-amèrica, se'n van tots cap a altres països. Qui creix més és la Índia, que acabarà sent el lloc on hi haurà més habitants del planeta, més que la Xina. I per tant, el que tenim ara que fer és racionalitzar les inversions i infraestructures que estem fent. Infraestructures sí per donar resposta al moment, però de vegades massa exagerades de cara a un futur en què tota diguem, la demografia anirà cap avall, anirà cap avall i vinga va, la foto de la setmana.
La foto de la setmana.
Bueno, estàvem parlant de la demografia, això que anava cap avall. La foto de la setmana, va.
Demogràficament i sense anar molt del tema, per a mi la foto de la setmana, bueno, la foto que us poso és la foto de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè resulta que se couen els ous, és en se revenen les cireres i tots els simils que vulguésseu. Vaig sentir ahir mateix el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, dient que, bueno, que finalment la Generalitat sí que farà el descompte del 5% que proposa el govern per a compensar els 110 km per hora a reduir en un 5% el transport. Ui, que bé, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Perdoneu, però els altres no.
Claro, sí, perquè tu no tens
transport. Els bons estan a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Els bons estan allí i aquí pues ja tornem a la decisió. No sé, trobo que és la tertúlia més pessimista que mos ha sortit.
Rodalies també ho fan, no?
Des de que vam començar. Però bueno, és que nosaltres no som rodalies tampoc. No, tornem-hi.
Nosaltres som mitja distància.
Jo l'he sentit dir. Jo he sentit
rodalies és Castelldefels, Gavà, està Sant Vicenç de Castellet.
Ahir mateix, a la tarda que dia, a l'àrea metropolitana de Barcelona. O sigui, que el govern per a compensar que te sortirà, bueno, que has de reduir velocitat, vol que foment, o sigui, te vol fomentar el transport públic, però mentre tu t'haigues de moure per l'àrea metropolitana de Barcelona. Si surts de més a lluny, ho sento molt, però paga socio, a patir i a lo de sempre.
I a pagar com sempre.
Claro, perquè es pensen que un de Barcelona s'ha d'anar pel metro tots els dies i un d'Amposta va allà callar, quan va comprar el Corte Inglés.
No? Sí.
Bueno, pues alguna opinió sobre aquest tema?
No, és a dir,
doneu-me la raó,
completament d'acord, és que és així.
Jo també.
Poca cosa més que afegir a
la
macrocefàlia de Barcelona que se ho emporta tot i cada vegada que vas allà i parles d'alguna cosa fan, ui, d'allà baix, estan a lluny, veniu.
Sí, d'allà,
de l'altra part de l'Ian Xampó.
Si som 7 milions i pico d'habitants actualment, ne viuen 5 i mig o 6 allí.
Bueno, però això vol dir que ells, doncs anirem tots a viure allí? Fem això?
Sí, home.
No, per favor.
Fem això?
Que vinguin uns poquets. Tens, no molts,
no,
que quan vindríem a veure els pares pagaríem molts peatges i no arribaríem a final de mes.
Emportem els pares.
En certa mesura preferixo que em costi 2 hores anar a Barcelona i viure aquí.
Exacte,
si convé, allà podem perdre 2 hores per anar a Barcelona.
Barcelona està molt bé al cap de setmana per anar al teatre i coses d'estes.
Si nosaltres anem cap allà i ells venen aquí a passejar pel Delta, a veure les patxeres.
A preguntar-te quan... Per en centre, el Delta, per en centre.
La foto de la setmana, Tere, per a tu quina és?
Una foto que m'ha deixat desconcertada. La vaig veure el divendres passat a la edició de l'Ebre i era una foto que acompanyava la notícia de la inauguració del Carrefour Amposta i no hi havia ningú. Era una foto d'una estanteria de productes.
Ah, això és que es va pel carrer.
Foto, jo, és que me sap greu perquè jo el fotògraf el conec, sí. I el vaig veure allí, que va estar 2 o 3 hores, el catering, va, de tot, i vaig pensar, i publiquen esta foto, que igual hagués pogut fer a qualsevol altre establiment alimentari de les comarques.
És que la millor, mentre estava allà, ho va tindre temps de fer fotos.
Llavors, te fa la sensació...
Qualsevol altre dia.
Clar, te dona la sensació, que veus la notícia, obertura de Carrefour Amposta, de que no hi havia un alma. Quan estat... Tots sabem de que estava a tope de gent, no?
Sí, no estava, és que... no sé.
Bueno, estic llegint entre línies que tu penses que hi ha informacions o fotoinformacions tendencioses.
Clar, Sí. Clar que sí, en totes les de la llei.
Vull
dir que en totes les de la llei. No, aquell senyor devia, va fer un reportatge de fotos perquè la càmera no parava de tirar fotos.
Bueno, pues algú
qui va triar aquesta foto, per favor?
Algú és el que tria la foto. En vez de posar el Carrefour ple de gent a Amposta, van ficar una foto a l'estanteria.
No,
possiblement,
ningú...
si aquest Carrefour s'hagués fet a un altre lloc, pues hi hauria més gent.
No, Manal, és que no sé per a què va vindre. Perquè ell se'n va un altre dia, qualsevol dia de la setmana, fa una foto a l'estanteria i ja punto. Està. No sé per què va perdre tot el dia de la inauguració i fan fotos. Mm. Si no va sortir reflectit l'ambient que hi havia allà. Mm. Les fotos periodístiques acompanyen a la notícia o a vegades les fotos parlen per si mateixa.
Sí. Yeah.
M'entens? Mm. I allí és que no hi havia ningú, una estanteria de productes, pues sí. La foto, aquesta és la meva foto.
El que hauries de fer, si em permets les suggerències, fer una carta al director a l'Ebre.
Pues, ojo que no ho faci.
Oh, ah,
cuidado
que, sí?
Que no.
I com a mínim que retraten i que contesten.
Sí, sí.
Sí, sí, per quins motius, si és que...
Si li va velar el carret.
Què podria ser?
Com fèiem abans, s'ha velat el carret.
Podria ser una possibilitat de que es veli el carret digital que portava.
Sí.
O que haguen altres interessos que dubto que els hi haguen, però que vaja, que de vegades dona a opinar sobre
sí,
temes
no solament, que no es comprenen,
no solament
això,
perquè hagi sí. passat aquí, sinó perquè passa a moltes altres poblacions del territori, que en més d'una ocasió només també hem vist la
això?
Fotografia
no, sí, sí, no,
no en aquest diari
altres,
sinó
en molts, altres,
a, arreu de la premsa coses que dius, bueno, caram, en el que s'hagués pogut fotografiar i...
en la de coses que tenies
claro, jo no m'hi puc posar tampoc amb el criteri no?
No, però, no, no, però sí com a ciutadana.
Que no els agrada, per exemple, posar una foto institucional que sortien tallant la cinta, pues, ah, que és la foto típica, pues, bé, no deixem una. O la foto del càtering, però
vale.
Una foto amb els passillos buits de gent...
Quan precisament va estar d'ono fer tot el cap de setmana que no s'hi podia entrar, que allà era un infern,
de gent,
ni es podia entrar, ni es podia comprar, ni es podia mirar. Sí, sí, sí.
Joan, la teva foto per on l'emprens?
Bueno, jo és que de foto no ho tenia massa clar perquè podria ser foto, podria ser carabassa, no ho sé, jo m'havia posat com a foto el Gaddafi, el que està passant a Líbia, que ja no ha estat parlant una mica... de retruc de quan parlàvem de la crisi energètica, però bueno, estem està fotent allí un genocidi, una massacre, i per a mi la foto seria precisament el paper de la comunitat, internacional, que de moment no està fent res. No?
Això t'anava a dir, de moment tampoc és...
S'ho estan mirant des de la barrera perquè els interessa.
No, fan algun que altre titular.
Algun titular, però allí ningú està fotent res i ens tom el que haurien de fotre el foc perquè ja porta 50 o 60 mil morts, és quan parlen, però està bombardejant ja la població
va avisar, civil. Va avisar que hi hauria una guerra civil,
sí,
va avisar,
dir,
clarament.
Pensaria...
I llavors jo crec que aquí l'OTAN o qui sigui pues, hauria d'intervindre, no?
Sí, sí, sí.
Que sí, li han intervingut els comptes a Suïssa, cap aquí o d'allà, però això no té cap problema.
No,
no, però és que abans d'intervindre un compte li truquen, fan, anem a intervindre aquell compte. Diu, aquell, bueno, este sí, però aquell no.
Però no vau veure.
És el caixer.
I el més trist del cas és que això es produeix perquè en aquest home, al fin i al cap, l'han estat ajudant durant 40 anys, no sé com porta, no? Les mateixes potències que ara l'estem criticant, precisament pel petroli. Llista més l'ha rebut en honors de cap d'estat a Gaddafi, a França, aquí a Espanya...
Bueno, de fet, Sarkozy no s'ha pronunciat
exacte,
massa.
Exacte,
eh?
Perquè són molt amiguets.
No,
eh? A més, era una antiga colònia, em sembla, francesa.
Sí.
I hi ha molts lligants econòmics, no?
Doncs
però el que és trist és que sempre hi ha d'estar els mateixos que ho paguen en aquests moments, que és la població civil, els crios, les criatures i tothom, no?
Com en tot conflicte
però
bèl·lic.
Però a mi m'agrada que la població d'aquests països... se revolucione.
Bueno, tot i que,
claro,
tot i
això ja és un pas,
estic d'acord en tu, tot i que és trist, era hora de que hi haguessin involucions.
No, no, està clar.
Era hora que, i que
el
no
passa que les involucions, per exemple, han anat molt bé a Egipte, que no
sí,
hi ha hagut mort.
Sí, bueno, també van
a Túnez,
aquí a Espanya, també van aquí a Espanya en la transició.
Exacte, però,
esto però
no vol baixar del burro i llavors potser s'hauria
perquè és un boig,
no?
Un visionari, es pensa
sí, però,
que té el poder de tot. Es pensa un Déu.
Que ho han comentat moltes vegades abans de que esclatés tots aquests conflictes als països musulmans o de l'Àfrica, que eren necessària una involució, era necessari que no solament marxessin del seu país cap a uns altres, sinó que s'involucionessin i que canviessin el seu país. Potser el món llavors seria...
Bueno, però nosaltres ja vam viure la Revolució Francesa en el nostre moment i ara és el temps de les seues revolucions.
No, no, si dic que em sembla perfecte.
Home, nosaltres no la vam viure, la Revolució Francesa.
Ella sí, ella sí.
Ojalà que l'hessin vist.
Ai, parlat de nosaltres, perdó, no, ai, que... parlat de nosaltres com els països de l'Europa.
Ni el maig del 68.
És que ella és ara... No,
cada un fa el trencament en el seu antic règim en un moment històric.
Vosaltres no sabeu que ella és la reencarnació de Maria Antonieta. No ho teníeu.
De Robes Pierre. Jo de Robespierre.
Bueno, potser sí, potser millor. Vinga, anem a la carabassa de la setmana.
la carbassa de la setmana.
Joan, vinga, va, comença-t'ho amb la carabassa.
A veure, jo la carabassa la voldria donar al govern de la Generalitat en estos moments, si és que la cosa no canvia i algú m'ho aclareix, però el que s'ha publicat a la premsa que lo de l'INEF Amposta de moment queda congelat per falta de diners.
Hi ha tantes coses al
congelador. Sí, a veure, jo és que... a veure, la carabassa més que res és precisament per això. Vols dir que no n'estem fent un gramassa d'agafar-nos el problema de la crisi per a congelar projectes, quan per una altra part, per exemple, s'ha congelat però en un altre sentit lo de l'impost de successions, que era un lloc on podien entrar diners, per exemple. Jo lo de l'INEF, per exemple, en concret, me sap molt greu. També vull dir una cosa, que ja no he tingut mai clar, i això ja ho arrastrem de l'altre govern, que era un centre que havia estat en Posta i a Cambrils.
Qui ho va decidir, això?
L'altre govern. No.
Pregunto.
Sí, però ho van aprovar tots.
Home.
Però és que ara de lo que es tracta, ara no m'han dit que lo faran en Posta o que el faran a Cambrils, que seria lo més correcte. Perquè si no, els alumnes què faran? 3 dies a la setmana aquí, 3 dies...
Anirà en transport públic,
Transport públic, que està d'allò més bé. No fan mai vaga.
A veure, ja et dic que l'error ja va ser d'esta manera que es va fer, però això són interessos polítics de tot, perquè mira, la premsa publicava ahir, després ahir, ho dia em sembla que...
Esta setmana, sí.
Lo d'Esquerra, este xicot, l'Adam, de que la millor detres de tot això pot estar los interessos de CiU de Lleida, perquè això clar, a Lleida... Per això ho publicava la premsa. Jo
sí,
no sé
sí,
si
però és absurd, no. Totalment.
Ja no, pot considero ser, probablement absurd. Sigui absurd. Però on vull anar jo és que, desgraciadament, totes aquestes coses, detrás sempre hi ha trames polítiques.
Oh,
de la mateixa manera...
Suposat,
i
en precampanya...
De la mateixa
manera
hi ha un ús polític, que estem en precampanya...
Un ús polític i trames polítiques. Quan se va dir Amposta Cambrils, què va ser? Una decisió política... Perquè en un moment determinat hi havia el senyor Carot i tal, que era de Perellí.
No, és d'allí.
Llavors, de la mateixa manera que no fa uns quants mesos jo vaig llegir que aquí estàvem molt contents perquè havia canviat el color del govern de la Generalitat, com nosaltres estem governats per CiU, doncs a millor seria més fàcil que tot això s'arreglés. Doncs vaig arreglar que hem tingut, perquè ara de moment està congelat. Congelat en quant a la construcció, perquè segons Siganteló, conveni que havia firmat, dia que la construcció depenia dels ajuntaments i que la Generalitat se'n faria càrrec a partir del 2012-2013, quan estigués construït. Jo és el que he llegit a la premsa.
De tota manera, jo també ho he llegit. El que passa és que possiblement és cert, segurament és cert, perquè s'estan congelant molts de projectes degut a la crisi econòmica, però... Jo no ho he dit a cap altra premsa, és a dir, no sé si és una
això
notícia...
Això ha sortit al punt, ha sortit al...
Bueno, sí, però em refereixo a que no sé fins a quin punt s'ha congelat, s'ha parat, s'espera que s'acaben les eleccions municipals, s'estan buscant...
L'excusa que s'ha donat és que s'ha parat per falta de diners,
jo,
com en tot. Ojalà no estigui parat.
Sí.
Tant de bo,
el
tant
que
de
passa
bo,
és que jo precisament ho vull lligar per això. Per una banda, estem dient que no tenim un duro, però per l'altra banda mos hem carregat una llei que va aprovar l'altre govern, que era l'impost de successions per a la gent que tenia moltes peles, o sigui que només afecta... No, l'impost de successions només afectava un 3% de la població. A la gent de peu normal i corrent, si heredaves un pis no te'l feien pagar la meitat. No. Siguem coherents. I això s'ha tret. I això era una forma, ja sé que això no ha solucionat tots els problemes econòmics del pressupost de la Generalitat. Però bueno, gota a gota fa forat, no?
Sí. Bueno, la veritat és que estem nosaltres, el que sí que estan portant a terme és aquesta visualització de que la cosa està molt malita. Sobre el tema.
A veure, diverses coses. Primera, que la crisi al final ja sembla que me la posen com a excusa per a paralitzar coses. Mira, molt fàcil. La crisi n'hi ha ara, n'hi havia el gener, n'hi havia l'octubre, n'hi havia el setembre, n'hi havia l'agost. Agafar dos alcaldes, emportar-te'ls al Palau de la Generalitat, fer-los signar un protocol d'intencions que no conveni, un protocol d'intencions se diferencia en un conveni que allí no hi ha reflectits diners, i dir-los-ho, farem INEF, i vos posarem la meitat aquí i la meitat allà, i tu tindràs aquestes coses i tu tindràs aquestes altres, i els dos estireu supercontents, i ara firmeu això i mos farem una foto. Aquesta és la part fàcil. Això és fantàstic. A part, sí, però a dos
això,
mesos,
això el seu dia no es va denunciar, precisament dos, tothom se'n va aprofitar d'això.
No, claro, això era agafa el que tens, que igual serà menys. I damunt te diuen, al cap de poc d'haver firmat aquell protocol d'intencions, te ve lo responsable de torn, te ve al teu poble i te diu: ui, que bé, que bonic que teniu això, quines instal·lacions més fantàstiques, menys mal, han fet molt bé de triar Amposta com a subseu d'INEF. I a més, jo crec que el que podríem fer és ara el 50% a cada poble, i d'aquí uns anys nosaltres tindríem haver fet un INEF independent a cada un dels dos pobles. Això és lo més fàcil. Lo difícil és tindre els diners. Quan tu firmes, tindre els diners, finançar-ho i garantir el finançament d'això. I això és el que es troba el govern de la Generalitat. La crisi no és una excusa, perquè la crisi a l'octubre ja n'hi havia. El problema és que aquell govern se va dedicar a firmar convenis i protocols d'intencions a trotxe i a motxe, perdoneu, perquè venien eleccions, sense després garantir-ne el finançament. I ara te trobes que tens un munt de compromisos per complir firmats per un govern, i un govern no és moco
sí,
de pavo,
Núria, però el finançament no és un problema perquè els diners els posa l'Ajuntament.
Després, claro, esta és la part que no s'ha vist. Jo no és que sigui la gran consumidora de mitjans de comunicació, però sense anar molt a lluny, l'altre dia vaig sentir a la SER, a l'alcalde d'Amposta, dient: bueno, si la Generalitat, no afirmant que la cosa estava paralitzada, sinó dient, si la Generalitat no pogués fer front a la seva part, a la part que li pertoca de finançament, Amposta podria assumir-ho, i ho assumiríem. I assumiríem no el nostre 50%, nosaltres podríem finançar tot l'INEF, perquè la candidatura d'Amposta, la candidatura d'Amposta que va presentar
millor,
era per a tindre tot l'INEF, no el seu 50%, el 50% que li va tocar tornem-hi en les decisions salomòniques. Que ara diuen que s'ha aturat, bueno, jo no ho sé, que diuen que s'aturarà després de les municipals, no entenc per què. No entenc en què han d'afectar les municipals en això. Jo no sé si realment està paralitzat o no. El que passa és que també hi ha hagut unes persones que ara s'han erigit com a grans defensors de que l'INEF ha de vindre en posta perquè no ho defensem prou, perquè no sé què, no sé quantos. Quan potser ho haguessin tingut que defensar en el seu moment, quan estaven al govern, i haguessin tingut que agafar a cert conseller o a cert vicepresident del govern i dir-li: escolta'm, deixa't estar d'en sigui un i d'en sigui l'altre, i agafa la millor candidatura i posa l'INEF a la millor candidatura.
Que és on estan les instal·lacions.
I és on has d'invertir menys.
Això,
la
despesa,
això tens tota la raó.
La despesa,
escolteu,
si va ser així, però ara el fet és un altre.
Escolteu, és que estem molt malament de temps. Jo només us dic perquè, claro, aquí mos estem encegant en temes avui. I
és molt important.
Si és qüestió de peles, la despesa mínima és en posta, no Cambrils. Perquè a Cambrils ho han de fer tot de nou i en posta no.
Que vingui, sobretot, en posta, què vol dir que vingui a les Terres de l'Ebre, que tinguéssim
més
ensenyament
universitari. Pues ara és més fàcil arreglar-ho, perquè el color
i que fessin força
tots plegats. El partit de l'Ajuntament és el mateix del govern de la Generalitat.
Claro, però per afirmar i per acusar sempre és molt fàcil.
Bueno, escolteu, canviem de tema i anem ràpidament a la carabassa que Tere Valldepérez tenia preparada per al dia d'avui. Quan vulguis.
Pues mira, ja anem a treure una miqueta de ferro.
Sí,
en temes així tan seriosos que trobeu.
Sí, aquí sí que heu tret, veig que heu tret gran, les espases, en sí, plan, sí, sí.
Més que les tertulis han de ser de
minuts. És que hem d'estar així, hem d'estar així. Si
tindre...
no,
vosaltres ja sabeu que si no vos piqueu, jo ja incidixo.
Ja ho intentes.
La carabassa més gran i farcida, potser, també,
sí,
per a Belén Esteban.
Què em dius,
fet,
ara?
Jo ja ho sé, que me direu, pues, no mires Telecinco.
Però trobes que val la pena parlar
no
d'aquests personatges?
I tant. Vaig per a treure ferro, i segur que molta gent que ens escolta deu estar d'acord.
Escolta'm, això és un canvi
que,
de terci,
per favor,
però sí, també sí, t'han fet falta les corretes d'instabals de la plaça de Bous per dir, canviem de terci.
Sí, sí, terci completament. Que la tiren fora ja. Que la tiren fora. És incomprensible. És una maleducada. Sempre vol tindre la raó. Sí, i s'escuden a Telecinco, que tenen la gran audiència.
Però
no l'aguanto.
Ara...
Jo li dono la carabassa.
Escolta, no la
tindret,
no?
Sí,
tant. És tot l'altre del món. Però
no la miro, però igual li dono la carabassa.
Ara han fitxat a Jesulín.
No,
ara han fitxat a Jesulín.
Han fitxat a Jesulín.
Sí, sí, i a la Campanario.
A Telecinco també. Però això ahir estava tan emprenyada.
El que passa que a mi em sembla que en un programa tan seriós som de Ràdio Amposta, que sempre passes d'ells parlant d'aquest tipus.
Sí, sí, sí. Un programa que és per a totes les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, i que evidentment doncs també té cabuda Si vols, de quan en quan, Joan.
I molta gent també deu mirar el Sàhara.
Sí,
home.
Si no, ningú el mira, ningú el mira, sí,
no,
i mira
no,
els
no,
índexs.
Està clar, està clar.
Què fa si no durant la tarda? Eh?
Resulta que... Bueno, què n'opineu d'això? També vols que la tirem fora, tu?
Joan? A ell és igual.
A mi m'és completament igual perquè no, són personatges que no els conec, la veritat. És que no.
Bueno, si els coneixes, els òbvies.
Sí.
Te'ls traus de l'agenda.
Molt més millor si no existiguessin, perquè sí, donem una imatge de país...
Sí, però al final cap ella té la culpa que té, eh? Ella té la culpa que té perquè molta culpa
no,
té en
Basile i companyia. Ella viu d'això, ella el que és una vivala.
Si sí, a tu t'omplin la cartera cada mes, diu, escolta, tu...
I, fa, i segurament que és un paper el que està fent.
És més lista del que pareix, me pareix, ja, sembla.
No sé què dir.
No, no, més lista des del punt de vista espavilada.
Té un, mànager que sap molt bé què
sí,
es fa.
Sí, exacte. No et dic jo que sigui una llumbrera, però té, un cert espavil.
I és per al seu mànager i és un, gran spin doctor.
Ah, sí? És un bon espin.
Lo trist del cas, precisament, és que aquest tipus de programes tinguin audiència.
Pues
i això el que ens està dient és el nivell que tenim en aquest país.
I la, la carabassa de Núria, perquè ens queden 5 minutets de programa.
Per a certa premsa, que com, diu una persona que m'estimo molt, la premsa mesetària, que, diu resulta que si un polític té un problema de salut se converteix en un heroi perquè lluita contra la seva malaltia, i si el pobre Rubalcaba té una infecció d'orina o de lo que sigui que la tingui, si mos és igual, té una infecció i està a la UCI, ara diuen que Rubalcaba miente, que no sé què. Escolta'm, cada polític gestiona les seues crisis personals de cara a la galeria com li dona la gana. Si un vol fer una roda de premsa i públicament comunicar el seu problema i per què s'aparta de la vida pública i, què és el que farà a partir d'ara, ho trobo molt lloable i ho trobo molt bé.
Com que s'aparta de la vida pública durant un temps, no? Si suposa.
Clar, sí, per referir-se a Esperanza.
Sí, claro, i si, o a la diputada esta basca que va sortir
sí,
també.
Sí, sí, sí.
A qui sigui, a Loyola de Palacio, que anava al, Congrés dels Diputats en un mocador al cap, jo ho trobo fantàstic, però si un se fica malalt i no vol dir-ho, i no vol tindre
pues
sis càmeres enfocant la seva finestra de l'habitació de la UCI cada dia,
bueno, pues, la seva decisió personal
és encara més respectable. Tots estem d'acord en que els polítics també tenen una exposició a l'opinió pública que no és la de qualsevol altra persona, però quan la cosa sobrepassa la vida pública i arriba al nivell d'un està malalt i el que diu de la seva malaltia, jo trobo que
l'àmbit privat s'ha de respectar sempre.
No cal. I Rubalcaba miente, i com miente Rubalcaba en sus comunicados, sobra.
Quan parles de la premsa mesetària, suposo que parles de dos grups.
De la Razón i companyia, no?
Bueno, jo parlava principalment del grup Intereconomía i del grup El
Mundo,
no? Perquè, vaja, hi ha altres diaris que suposo que ho entenen d'una manera més racional, això de cadascú pren la seva decisió respecte, bueno, precisament el Codi Deontològic que diu això, no? Que en casos d'enfermetat s'ha de respectar la intimitat de la persona en tots i cadascun dels
fets. I mira que són línies editorials que jo defenso, eh? Jo crec que ha d'existir una premsa i una comunicació de dretes, igual que n'ha d'existir una d'esquerres, perquè si no, el ciutadà no pot elegir lliurement quin és el diari que llegirà o quina és la ràdio que escoltarà o quina és la tele que mirarà. Però hi han coses que sobrepassen el lliure exercici de...
Sí. Jo el que penso, i perdoneu-me que m'hi fiqui, és que jo crec que jo sí que és, a veure, és allò de discernir l'opinió, no?, del fet. No sé si un diari de dretes o d'esquerres. El fet és el fet, i s'ha d'explicar com és el fet. La columna d'opinió, que expliquen el que vulguen, però clar, ha arribat el moment de que ha estat tan poc, diguem-hi, dissimulat, que la notícia
manament,
també és opinió.
Aquell manament
també...
que et diuen el primer dia de, que et dediques a la informació o al periodisme, que et diu, mireu, els fets són sagrats i les opinions són lliures.
Però cada si dia, que és ara, el punt número 1 del Codi Deontològic.
Aquesta diferència entre lo sagrat i lo sagrado i lo mundano està cada vegada més difusa. I d'aquí venen estos debats, no?
Escolteu, alguna cosa més que afegir en aquesta tertulieta que hem tingut avui aquí a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre? No, barallant-nos, no? Sí, jo crec que avui hem parlat de temes que realment han sigut força distesos, d'alcance, i sobretot en un en què Joan vos ha ficat en safata, el tema del dia
de la dona.
Que
les dues dones no s'han posat d'acord,
no?
No.
Dos dones mai lluitaran unides, dos dones.
No, però sí que t'haig de dir que he vist que els obrillaren una mica els ullets, quan es tracta el tema, perquè mira,
sí, gràcies,
aquí tindrem, tot i que després les opinions han anat per antannat. Vinga, senyors, hem de posar punt i final en aquesta tertúlia radiofònica a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Gràcies per estar nosaltres. Joan Morales.
Adéu, bona tarda, fins una altra.
Núria de Santiago.
Hasta la pròxima.
Teresa Valldeperes.
Adéu.
Com ha anat l'estreno, bé?
Bé, bé. Sí? He estat còmoda, m'heu tractat molt bé. Aquí a la tertúlia no.
Al parlar per no callar, a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, aquesta tertúlia radiofònica que els apropa a l'actualitat des dels diferents punts de vista, els que cada setmana doncs aporten els nostres convidats. Tornem la propera setmana. Fins llavors, que acabem de passar-ho bé, salutacions de Manel Ramon. Els esperem aquí, dijous, al parlar per no callar. A reveure. Gravy trains run over you.